Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya migdia, fins a les 3 de la tarda, notícies pròximes. Els gestors del trasbassament de l'Ebre demanen un estudi al CSIC per saber per què es va trencar la canonada principal a l'ampolla.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
El Consorci d'Aigües de Tarragona demana un estudi al Centre Superior d'Investigacions Científiques sobre el trencament sobtat de la canonada principal a l'ampolla que va afectar l'abastiment a una seixantena de municipis. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entre les mesures d'urgència per evitar nous accidents similars al de la setmana passada, l'organisme també avançarà la implantació d'un sistema per escanejar i monitoritzar l'estat intern de la canonada.
Sí, els tècnics asseguren que la canonada té una vida útil de 75 anys i que els 30 de servei no expliquen aquest trencament. El director gerent del CAT, Josep Xavier Pujol, no té clar què va poder passar, per això s'ha fet aquest encàrrec al CSIC. Una altra de les mesures que s'aplicarà abans del que tenia previst l'organisme és un sistema d'anàlisi en continu de l'estat de la canonada.
Aquesta emergència provocarà que aquest diagnòstic doncs l'anticipem el més aviat possible per justament saber si tenim algun tram més perjudicat o que haguem d'intervenir d'una manera preventiva abans de que pogués passar.
Aquesta és una de les inversions que formarà part d'un ambiciós pla de gairebé 37 milions d'euros pels pròxims anys al Consorci, dels quals la Generalitat n'aportarà la meitat.
A judici, la primera peça del macrocàstor Radambarra, l'escàndol de presumpta corrupció política que va acabar amb el govern municipal de l'alcalde Daniel Massaguer i que va suposar l'inici del cas del 3% de Ciu, ha començat a jutjar-se aquest matí a Tarragona, Manel.
Aquesta primera peça jutja el cas de les suposades irregularitats en unes concessions a unes guinguetes a la platja. A l'alcalde Daniel Massaguer i l'exregidor Pere Font se'ls acusa de fer aquestes concessions, ha dit a qui era el cap local de Convergència a Torredembarra. Abans d'entrar al jutjat penal número 2 de Tarragona, on s'està fent la vista, Massaguer ha defensat la gestió política i tècnica.
Però, evidentment, jo abans i després de revisar tota la feina que es va fer, em ratifico que es va fer ben fet, és correcte el que es va fer i, senzillament, no entenc per què estic aquí. Després de llegir-me 4 vegades tota la causa, no entenc què faig aquí. Entrem en l'acció de defensar l'acció de govern que van fer, en aquest cas, en Pere Font i jo mateix, no?
Massaguer i Font declararan demà, quan està previst que el cas quedi vist per a sentència. El cas de té fins a 8 peces diferents que s'aniran jutjant durant els pròxims mesos. Hi ha casos en què fan referència a oposicions manipulades, comissions il·legals a canvi d'adjudicacions d'obres municipals o bé blanqueig de capitals.
Esquerra Republicana de Tortosa ha reaccionat avui al pacte de govern municipal que ahir van presentar Junts i el PSC. Tortosa, Anna Ferràs, que ha dit Xavier Faura.
El cap de llista republicà lamenta que el PSC hagi rebutjat pactar amb Esquerra i Movem Tortosa per presentar una moció de censura a l'alcaldessa i formar un govern de progrés que hauria estat estable i sòlid perquè sumen 11 de 21 regidors. Acusen els socialistes de moure's pel ressentiment de la moció de censura que el 2017 va apartar el socialista Enric Roig de la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre i han assenyalat que la situació política nacional ha canviat amb un PSOE que reconeix l'existència d'un conflicte polític a Catalunya. També critiquen que Junts no s'abstingui a Madrid i governi a Tortosa amb els socialistes.
Encara a l'Ebre, la denúncia per agressió d'un grup d'animalistes quan sortien de gravar un bou embolat a Camarles, a Baix Ebre, ha estat arxivada per falta de proves. La jutge reconeix el delicte, però el vídeo no permet determinar l'autoria dels fets. Els van llançar pedres i els van donar puntades de peu, segons aquest document visual. A Catalunya al dia, de Catalunya Informació, avui hem fet una visita a la Casa Navas de Reus. La Colla Ballester ha aprofitat aquests últims dies per entrar al monument modernista, obra de Domènec Montaner, abans que comenci la reconstrucció de part de la façana, la part superior, i també la torre, destruïts l'any 38 per un bombardeig. La directora de la Casa Navas, la Sílvia Segalà, ens ha acompanyat en aquesta visita.
Ens queden 3 mesos, Colla. De fet, et diria, la setmana vinent col·locarem la bastida. Per tant, la imatge que ha tingut Casa Navas durant els últims 80 anys canviarà per sempre més a partir de la setmana vinent. Per això hem engegat aquesta campanya de Sigues testimoni, viu el canvi, que fem aquest dissabte.
Podeu recuperar l'àudio d'aquesta visita que han fet avui a la Casa Navas a catradio.cat/Tarragona. Afegirem a tot plegat que les millores en el subministrament elèctric als barris d'Icomar, Torreforta i Riuclà de Tarragona. Endesa ha tancat una anella elèctrica que incrementa la qualitat i la continuïtat del subministrament en aquesta zona de la ciutat. Així, en cas d'incidència en una de les línies principals o bé de treballs programats i de manteniment, es podrà donar servei doncs, als clients amb una via alternativa. L'actuació ha permès retirar una vintena de torres de formigó i pals de fusta, a més de gairebé 300 metres de cable. Ja tenim aquí a Carles Vila per parlar d'esports. Carles, bona tarda.
Bona tarda. I comencem parlant de futbol. El Nàstic tindrà dissabte contra el Saragossa a la Copa una nova oportunitat de millorar la imatge i agafar confiança per la segona volta a la Lliga. De fet, els grans tenen dissabte al nou estadi poc a perdre i molt a guanyar davant un rival de categoria superior. El lateral Javi Bonilla asegura que, tot i els problemes a la Lliga, els agradaria passar ronda a la Copa.
No es solo la buena imagen. Yo creo que hay que ganar porque nos tenemos que meter un poco en esa dinámica, ¿no? En perder pocos partidos, intentar ganar los máximos posibles y empieza desde el sábado. No estamos bien, lo sabemos, y tenemos que empezar a ganar ya desde este fin de semana para eso, para ir cogiendo más confianza para esta segunda vuelta.
Parlem també de voleibol. El Sant Pere i Sant Pau confia en mantenir el bon nivell mostrat fins ara a la Copa Príncep que es disputa aquest cap de setmana a Galícia. L'equip tarragoní s'enfrontarà al Dombria en una de les semifinals. El tècnic del Sant Pere i Sant Pau, Vladimir Estebowski, està prou satisfet per haver sabut aliar els seus jugadors de la delicada situació econòmica que ha viscut el club.
Hemos intentado mantenernos deportivamente al margen de todo lo que estaba pasando y intentar que afecte menos posible el equipo. Creo que lo hemos conseguido. Hemos cerrado el año con solo una derrota. Hubiera sido una injusticia no ir a la Copa Príncipe por todo el trabajo, sacrificio de los jugadores y de nuestro club. Pero al final, con el apoyo económico del ayuntamiento, se ha resuelto todo.
Estebowski veu una semifinal molt igualada amb dos equips que han tingut una trajectòria molt similar a la primera volta a la Superliga 2.
Va ser un partido complicado contra un rival igual que nosotros. Ha perdido solo un partido en esta liga y además juega en casa. En todo caso, nos estamos preparando para llegar en esta cita en mejor nivel de forma posible. A pesar de las fiestas, hemos estado entrenando y los chicos están motivados y con mucha ilusión. Se trata de un equipo muy compensado, tiene un juego muy ordenado, con dos jugadores en la banda, con mucho potencial.
Més coses, el Calafell buscarà dissabte la primera victòria de l'any a l'Hockey Lliga. Els de Ferran López en jugaran contra el Lloret després tot just d'una derrota a la pista del Vic. El jugador del Calafell, Sergi Torné, creu que són dos rivals amb un joc molt semblant i espera que aquest cop el bon nivell de joc sí que tingui premi.
Seu joc es basa més en esperar i concedir al rival fins que el rival s'equivoqui i llavors ells aprofitar les contres, per la qual ens hem de conscienciar que serà un partit molt, molt similar al del Vic. Sí que és veritat que aquí tenim el factor pista, el Joan Hurtoll, que penso que per nosaltres ens està donant un plus molt important que hem d'aprofitar, que hem de valorar i sobretot que hem d'intentar pues, exprimir-lo al màxim.
I un apunt de bàsquet aquest cap de setmana reprèn la competició a la Lliga EVA. A punt de començar la segona volta, el CBT es manté com a líder del seu grup amb només dues derrotes, tot una demostració de força i de rendiment. Berni Álvarez, el tècnic del CBT, està molt satisfet del rendiment aconseguit fins ara i diu que l'aturada per Nadal ha anat molt bé a l'equip.
Hem tingut un bon període de descans perquè l'equip va arribar físicament una mica més justet als últims partits, tot i que sempre hem mantingut un bon to i no hem tingut cap sorpresa en principi de cara a aquest primer partit. No? Només el Pape, que tenia un permís per un tema familiar en el seu país i pues, no tindrà pràcticament massa temps per preparar el partit, no?, amb ell.
El pròxim rival del CBT serà el Badalonès, un equip, segons Berni Álvarez, amb una plantilla molt compensada.
Combina molt bé experiència amb joventut, molta experiència sobretot a les posicions interiors, amb Cuesta i Morales, i després molta capacitat anotadora amb els seus exteriors, molt repartits, però amb gent molt jove també, com Aleix Aro, que és un jugador perillós, és a dir, la joventut, i altres jugadors que estan tirant bé de 3, que corren bé el camp i que en definitiva és un equip perillós.